asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, Belén, campanas de Belén, Belén, que los ángeles tocan.
Santi Cortells, muy buenas.
Muy buenas, así estem.
He avançat al principi del programa que vindries a parlar-nos de rondalles de Nadal.
Rondalles de Nadal, és que jo sempre recorde el típic avi, el típic iaio davant de la ximeneia contant historietes, rondalles, i jo crec que és una cosa molt bonica que podem fer en els xiquets, no? Contar-los aquestes rondalles que tenen una moralitat, que tenen un missatge darrere, i per això us havia preparat algunes de diversos països del món. La primera, que jo crec que és molt entranyable, és la del quart rei d'Orient. Normalment diem en la nostra tradició que n'hi ha tres reis, però el professor de literatura Henry van Dyke explicava que va haver un quart rei. No sé si havia sentit aquesta història. Sí. El quart rei seria Artaban, que és un nom típic de l'antic imperi persa, i és un rei que, diguem que no va arribar a temps. Però per què no va arribar a temps? Resulta que els reis mags havien quedat en un sigurat, el sigurat de Borsipa, que és com allò de la Torre de Babel, una construcció similar, en l'antiga Mesopotàmia, i així es trobaven ahir i anaven cap a Belén. I Artaban, que era el quart rei, anava en un diamant, en un jaspi, un jaspe, i un rubí. El diamant era de les illes Mere, el jaspi de Xipre i el rubí de Sirtes. Però a meitat camí es va trobar en un home que estava morint-se perquè l'havien atacat uns bandits. El va curar i li va oferir un diamant per a que poguera reprendre el camí en alguna cosa, que no estiguera un home davant l'altre darrere. Així, quan va arribar a Borsipa, que és on havien quedat, en el figurat, Melchor, Gaspar i Baltasar ja se n'havien anat. Així que va seguir el camí ella soles. Artaban va tardar molts dies en arribar a Judea, i quan va arribar el nen Jesús ja no estava allí. Però sí que va veure els soldats d'Herodes que estaven tallant el cap als xiquets, els innocents, no? I en aquest moment va intercanviar el rubí que portava per a salvar la vida d'un xiquet. Però quan el van descobrir, doncs el van empresonar per no haver permès que un xiquet el mataren, i el van empresonar 33 anys. I justet quan el van alliberar va descobrir que a Jesucrist, que és el que ell havia anat en un principi a visitar, l'anaven a crucificar en el Gòlgota. I aleshores se'n va anar allí per a donar-li l'únic regal que li quedava, que era el jaspí, però en el camí va veure encara un pare que volia vendre la seva filla perquè tenia uns deutes. Artaban també va utilitzar esta última pedra preciosa que li quedava per alliberar a la filla, i aleshores va dir Jesús és mort sense que haguera pogut ell arribar. Les escritures diuen que quan va morir va haver com un terratrèmol, i resulta que el terratrèmol damunt va provocar que li caiguera una pedra al cap i es va morir. Però en aquest moment que estàs com morint-te i el somni, en aquest moment de transició, Artaban va rebre una visita, i era Jesús que li va dir: vas tindre fam i me vas donar de menjar, vas tindre set i em vas donar de beure, vaig estar nu, em vas vestir, vaig estar malalt, em vas curar, em van fer presoner i em vas alliberar. Així que li va dir que el que havies fet als teus germans ho vas fer per mi, i per això Artaban està en Jesús al cel.
Quin conte més bonico.
El segon conte és un conte d'Irlanda. Suposo que haureu vist la típica postaleta de Nadal en un petit roig.
Sí.
El petit roig ens porta la passió, però també ens porta el naixement. Resulta que esta llegenda irlandesa diu que Jesús acabava de néixer, era de nit, feia molt de fred, i com el pessebre no tenia porta, de tant en tant entrava molt de vent gelat, i això doncs afectava al xiquet Jesús, que dormia en el seu bressol. La Mare de Déu estava al seu costat i Sant Josep se n'havia anat per a buscar una miqueta de menjar. al costat de Maria i del xiquet Jesús hi havia una foguereta que quedava ja poc de foc i estava a punt d'apagar-se. I aleshores la mare de Déu li va demanar al bou que li ajudara a reviscolar les flames, però l'animal estava tan adormit que ni la va sentir. Després li va dir a l'ase, però l'ase estava tan cansat que no tenia forces per ajudar. Aleshores li va dir al gall, no? Recordeu la missa del gall, sí, que va cantar, el gall estava per ahí cantant perquè havia nascut el xiquet i no la va sentir tampoc. La Mare de Déu estava molt trista perquè el seu xiquet estava passant molt de fred i de cop va sentir un pardalet. El so venia d'un niu que n'hi havia allí dins del pessebre, en un cantonet, i va eixir un pardalet i va volar fins al foc. Aleshores va començar a menjar les ales amb molta força fins que el foc va començar a reviscolar. Però no era suficient, així que el niu que havia fet el pardalet doncs el va utilitzar per a reviscolar més les flames. El va desmuntar tot. Va arribar un moment que el foc ja estava ben encès i això va provocar que es cremara el pit. Aleshores, quan la Mare de Déu va veure que el que havia fet el pardalet, desfent el niu i aconseguint que s'escalfara el xiquet Jesús, el va venir i li va dir que d'ara en avant s'anomenaria Petit Roig. I així va quedar la taqueta roja, símbol del que va fer per Déu, per el xiquet Jesús.
La Befana.
La Befana, esta és una miqueta més pròxima perquè és una llegenda d'origen italià. Els xiquets italians, el que els porta els regals és una bruixa bona que es diu la Befana. És una llegenda antiquíssima i s'explica que quan els reis d'Orient van dur els regals per al xiquet Jesús que va a Belén, es van perdre per camí. Els reis mags havien perdut de vista l'estrella de Belén que els guiava perquè havien aparegut de cop uns núvols molt foscos i no la podien veure. Així que els reis sols, desesperats, van començar a preguntar a totes les persones que trobaven al camí. Primer li van preguntar a un pastor que anava a veure el xiquet Jesús i no va saber contestar. Una estrella va preguntar estranyat: si en estos núvols no se veu res... Així que van seguir els reis d'Orient i es van trobar amb un xiquet que tampoc va saber contestar. Hi havia una estrella molt brillant dalt del cel, però ja fa una estona que la vaig deixar de veure i els meus pares mai m'han dit on està Belén i jo no sé res. Aleshores els reis d'Orient van continuar en els camperons del lloc, però tampoc va poder contestar ningú on estava Belén. Ja se'ls feia tard i pensaven que arribarien tard, però de cop van trobar una velleta en els cabells blancs i la roba molt fosca anomenada la Befana. Els xiquets de tot el voltant li tenien por a esta dona i per això l'anomenaven la bruixa Befana, perquè sempre anava a soles i caminant en una vella escova per camins molt llargs i misteriosos. Però la vella Befana va ser l'única que va saber dir-li als reisos quin camí havien d'agafar per arribar a Belén. I per agrair-li la seva ajuda, els tres reis d'Orient li van oferir que seguirà el viatge amb ells per a adorar al Salvador. Però ella el va rebutjar, va dir que no volia anar, que estava cansada. Després es va penedir perquè havia tingut l'oportunitat de conèixer el xiquet Déu i se'n va anar a buscar els reis d'Orient, però ja era massa tard. I aleshores, en el seu penediment, va decidir regalar dolços a tots els xiquets que trobava al camí en l'esperança que alguns d'ells foren el xiquet Jesús. I des d'aleshores la bruixa Befana regala dolços i regalets als xiquets.
I el quart és el clàssic, el que quasi tot el món hem vist, no?
El de Charles Dickens. És que no podíem parlar de rondalles de Nadal sense Charles Dickens i la seva història del senyor Scrooge, que era un home molt egoista, que en uns Nadals molt foscos, en un context que és el que una miqueta estava treballant Charles Dickens de la revolució industrial, que tot era treballar i abusar una miqueta dels treballadors, ell tenia un soci que era Ebenezer perdó, tenia un soci que era el que treballava per a ell, que era Bob Cratchit, i el feia treballar fins i tot la nit de Nadal, i el dia de Nadal li deixava, però l'endemà havia de recuperar fent més hores el seu treball, no? Bé, ell doncs era una persona així molt tancada, que només pensava en el treball i el treball, i el dia de la nit de Nadal se'n va anar a sa casa, vivia soles, i era un edifici doncs molt fred i tal, i quan ja estava a punt d'adormir-se se li va aparèixer un fantasma que representava un dels seus socis morts, i li va dir que les nits següents arribarien a sa casa tres esperits per visitar-lo. La primera nit era l'esperit dels Nadals passats, uh-huh. I li mostra on havia crescut, on treballava en una botiga de, diguem-ne, d'auxiliar quan era menut, moments en què havia passat tristesa en la seva infantesa. La segona nit va haver una llum molt gran que venia d'un altre quart que n'hi havia a la casa, i aleshores va entrar i era l'esperit del Nadal present. Es van traslladar al centre del poble, la gent estava comprant, gaudint del Nadal, la gent estava en la família, i una de les coses que li va dur a veure era la casa de Bob Cratchit, que era el seu soci que li havia fet treballar fins a tard, i va veure que sa casa eren pobres i que tenia un fill menut, que era Tim, que estava malalt. Després va anar a la casa del seu nebot Fred, el van dur ahir els esperits, on va veure com gaudien i de la nit de Nadal, menjant, enrient-se i jugant. I ja va tornar a sa casa, i a la nit següent se li va aparèixer l'esperit del Nadal futur, i la gent parlava d'algú que s'havia mort, i el van dur on estaven les persones venent possessions de l'home que havia mort, i li va ensenyar la casa del seu treballador, Bob Cratchit, i va veure que el seu fill menut s'havia mort i que tots estaven molt tristos. Aleshores, doncs què va passar? Que quan va despertar se va adonar que tot havia sigut un somni, que aquest dia era el dia de Nadal. Es va alçar amb molta alegria, perquè encara era Nadal i per tant tenia l'oportunitat, diguem-ne, d'arreglar tot el que no havia fet bé, i doncs va veure un xiquet pel carrer i el va manar perquè comprara un pavo, un titot molt gran, i que l'enviara a la casa de Bob Cratchit, del seu soci. I aleshores, doncs, va eixir en les seues millors gales, molt feliç, es va canviar, es va anar a casa del seu nebot, el va saludar, i bé, a partir d'ahir el xiquet, este Tim, doncs estava molt content, tenia molta salut perquè li havia beneït, no?, este home, i va canviar la seva manera de veure el món a partir d'ahir.
Va ser un molt bon moment de traure este conte, no? Era un bon moment per a dir-li a la gent que cal repartir un poc les seues...
I que no tot és simplement... la crítica una miqueta de Charles Dickens és això de la revolució industrial, que els xiquets estaven esclavitzats, i que no, que n'hi ha més coses a la vida. El treball està molt bé, però n'hi ha més coses. Un altre que té una moralitat i molt xula, que és Rudolf, el ren del nas roig. I Rudolf era un ren que era únic en el món sencer perquè tenia un nas molt gran i de color roig, i el coneixien com a Rudolf, el ren del nas roig. No era feliç perquè tenia molta vergonya per aquest nas roig tan gran, i els altres rens que vivien amb ell es burlaven d'ell, i això feia que ell estiguera molt trist, que tinguera molta pena, i sa mare i el seu germà intentaven, diguem-ne, animar-lo, tens un coll més llarg que ningú, és a dir, li diuen coses que per a que ell s'animara, però ell seguia trist i avergonyit perquè ell era l'únic dels rens que tenia aquest nas tan gran, tan roig. I la nit de Nadal, Santa Claus estava preparant el seu trineu, com cada vespre de Nadal, passava llista a tots els rens, que sabeu que cada un té el seu nom, Danzarín, din, 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 no? Juguetón, ell anava dient i anava passant la llista, i per a preparar-se. Però mentre passava la llista, de colp, una tempesta terrible es va desatar, es va començar, i va vindre una boira molt gran del cel, i això feia que els rens no pogueren volar perquè no es podia veure res, i no, per tant no podia anar a les ximeneies a repartir els regals. Els rens es van posar molt tristos i a plorar, i Rudolf, quan va escoltar els altres reexplorar, va anar a veure què passava. Però ell no se n'havia adonat que el seu nas roig brillava més que mai i il·luminava el camí per on passava aquesta llum roja. Santa Claus, molt il·lusionat, es va adonar que aquesta era la resposta al seu problema. Rudolf seria el líder d'aquesta missió i el seu nas il·luminaria el llarg viatge que els esperava aquella nit per a repartir els regals. Així que des d'aleshores Rudolf és el ren que guia a tots els altres per a repartir els regals i la bondat i altres valors arreu de tot el món.
Que tot té un perquè. Al final, algo que tu te penses que és un algo per avergonyir-te, és el que te dona el valor en esta vida, no?
Efectivament, no? Allò que diuen de les altres capacitats, no? Totes aquestes rondalles tenen totes una moralitat, no? Un missatge. I per acabar us explicaré una rondalla valenciana d'Amades, no? Que diu que quan el xiquet Jesús va néixer, totes les coses del món tenien alegria i estaven tots molt contents, i a prop de l'estable creixien tres arbres, una palmera, una olivera i un abet. I la gent que passava per baix de les arbres i veure'ls anar i vindre, la gent, ells també volien regalar alguna cosa al xiquet Jesús. La palmera va dir, jo tallaré la palma més gran i la posaré prop de la cova. I l'olivera va dir, prensaré les meves olives i li donaré oli. No? I la vet trist preguntava, i jo què li donaré al xiquet? I els altres arbres li van dir, tu no pots oferir-li res, ni tan sols tens fulles, les teves pues punxegudes punxaran al xiquet. I aleshores la vet se sentia molt desgraciat i dia, teniu raó, no tinc res de bo per oferir al xiquet Jesús. Però es va aparèixer un àngel que els estava sentint i li va fer molta pena i ser abet tan humil que no tenia enveja dels arbres, però volia oferir sense tindre i el va voler ajudar. Aleshores les estrelles, les seues amigues, començaren a brillar allà dalt de tot i l'àngel va demanar algunes que baixaren i que se posaren sobre les branques de l'abet. I així ho van fer les estrelles molt contentes i l'arbre va quedar il·luminat. El xiquet Jesús des del seu pessebre ho va veure i els seus ulls brillaven d'alegria, i així l'arbre, adornat en aquelles llums tan belles, doncs es va sentir satisfet perquè havia fet alguna cosa per el xiquet Jesús, i des d'aleshores la gent que sap aquesta història doncs posa l'abet de Nadal en sa casa la nit de Nadal.
Un origen, suposo que fictici, no? De lo que és l'arbre de Nadal, però molt, molt bonico.
Jo crec que totes aquestes rondalles de Nadal que d'alguna manera em fan pensar en els contacontes, que n'hi ha molts i en el nostre poble n'hi ha també, que conten contes als xiquets, ens fan pensar doncs, en aquests valors profuns que n'hi ha darrere del Nadal, no? I que, com dic sempre, siguem religiosos o no, n'hi ha un missatge darrere d'aquestes rondalles que jo crec que és imprescindible. Jo crec que aquests contes es poden contar de moltes maneres, també fent manualitats amb els xiquets, no? Per a que, no sé, el ren Rudolf doncs, sàpiguen que és el que els porta regals, no? Per a que la Befana, el Petit Roig, el quart rei d'Orient, no? Que no va arribar a temps, però
que va fer la seva llavor.
Però que va fer la seva llavor.
No tenia que arribar a temps.
No,
perquè
no
arribava el temps que tocava, no?
Efectivament.
Pues Santi Cortés, moltes gràcies per haver-nos explicat tot això, que jo crec que els grans tenim que sentir-lo, més que els xiquets. Jo crec que els xiquets ja ho tenen més assimilat tot això. En fi, espero que la setmana que ve tenim un programa molt xulo, eh?
Si t'ho dius bé, jo sí, promet que serà molt xulo.
No podem cebar, això que diuen, anem a cebar a la gent. Parlarem d'algo molt tradicional de la zona, que són?
Pues, ese puchero, esa paella en pilotes de sang o no, segons la família, i esos dos dies tan tradicionals com és el primer i el segon dia de Nadal. Si
però de boca d'experts i expertes, eh?
Esperem que puguem vindre, sí, expertes.
Pues fins la setmana que ve, Santi, moltes gràcies per haver estat així.
A vosaltres.
Pastorcillo, voy a llegar.